Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre, 12 i 20. Comencem setmana també dilluns avui, 11 de juny del 2018. Després d'un cap de setmana força ennuvolat, amb pluges, hores d'ara a la ciutat de Lleida, 23 graus. Com sempre, buscarem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Posarem el dia de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem dels pressupostos participatius, que ja et recordo que pots votar fins al proper dia 21. Avui estarà amb nosaltres el Francesc Mòdol per parlar, doncs, de tots els projectes que es van presentar, els que han passat a la fase de votació i com ha anat tot plegat. Ja saps que també els dilluns posem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer i l'Espai Algú ha fet. I les rutes turístiques del Joan Bellmunt que ens duen cap a la una. A partir de la una, la radiografia, la nostra tertúlia d'esports. És veritat que s'han acabat les lligues, però hi ha moltes coses per parlar encara. Altes, baixes, entrenadors, van, venen. Tot això ho fem amb l'Albert Escuer i amb el Xavi Pérez a partir de la una. I a dos quarts de dues obrim la Nacional 240. Avui parlarem del CaixaForum i parlarem de quina és la incidència del CaixaForum tant a Lleida com a les comarques de Tarragona. Sí. 23 són els graus que tenim hores d'ara a la ciutat de Lleida. Busquem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia avui amb la Charo Toribio. Charo, què tal? Bon dia. Anem a buscar aquesta connexió des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Charo, què tal? Bon dia.
Bon dia. Aquest dilluns a Lleida, cel poc nuvolat, amb núvols baixos matinals i nuvolositat d'evolució durant la jornada. A partir del migdia esperem ruixats i tempestes al Pirineu, que podrien ser localment fortes. No es descarten tampoc de forma aïllada i amb menys intensitat a la resta de la província. Les temperatures es mantenen amb pocs canvis, només un descens local al terç nord. Avui arribarem a màximes de 28 graus a Lleida, 27 a Balaguer, 26 a Tàrrega, 22 graus a la Seu d'Urgell i 20 graus a Viella. El vent bufa de direcció variable, fluix, amb tendència a quedar de component oest.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Charo.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs comencem parlant de successos. Ferit greu un operari a Lleida per l'explosió d'un transformador en un pàrquing. Va passar dissabte a la nit. L'home va ser traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona mentre treballava en un pàrquing del carrer Torres de Sanui de Lleida quan va explotar el transformador. També aquest cap de setmana mor un home de 72 anys a Vinaixa quan li ha caigut a sobre un arbre mentre feia llenya. La víctima és un veí de Lleida i els fets van passar en una finca agrícola propera a la carretera nacional 240. Una representació de l'Assemblea de Treballadors de l'escorxador osonenc Le Porc Gourmet, propietat del grup Jorge, ha decidit no sumar-se a la vaga indefinida convocada per Comissions Obreres i UGT. Els dos sindicats han convocat una vaga general després que el grup Jorge hagi anunciat la seva intenció de marxar de Catalunya, una decisió que podria afectar uns 1.600 treballadors de les plantes de Santa Eugènia de Berga i de Mollerussa. L'advocat de Càrnies en Lluita, Antoni Iborra, ha explicat que els treballadors han decidit no sumar-se a l'aturada perquè consideren que és una vaga falsa convocada per uns sindicats que no han parlat amb ells i que no els interessa per res la seva opinió. De fet, Iborra ha dit que ni UGT ni Comissions Obreres tenen cap mena de representació a l'escorxador de Le Porc Gourmet i creu que la convocatòria que han fet només s'explica per un afany de protagonisme. I abans de parlar d'esports, doncs anem a posar la notícia bonica d'aquest cap de setmana, i és que el No Surrender Festival, tal i com vam anunciar nosaltres divendres, que es realitza a Vilanova de Bellpuig, escalfa motors amb una versió infantil que ha tret, finalment, a 50 joves músics. El festival d'homenatge al Bruce Springsteen del Pla d'Urgell espera que el dia 29 i 30 d'aquest mes arribin fins al miler de participants que interpretaran conjuntament la cançó Badlands. Però ahir es va fer un escalfament amb el No Surrender Festival Kids i finalment van ser 50 els joves que van participar. Ara sí, parlem d'esports, com sempre ho fem ben acompanyats pels companys de Control Motor.
Control Motor amb els esports.
Anticipa't al Mundial de Rússia i gaudeix de la nova sèrie especial Go de Hyundai. Anota't un punt i emporta't un i10, un i20, un i30 o un Tucson amb un equip de campionat. Apropa't al teu concessionari Hyundai i no et perdis aquesta oportunitat de gaudir del millor equip del Mundial. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs primer de tot comencem parlant de ciclisme, i és que Chomin Juristi, de 22 anys i que debuta aquest 2018 en professionals, s'ha endut finalment el triomf, emparat amb l'avantatge que va aconseguir la jornada reina que va guanyar. Això estem parlant, evidentment, de la Volta a Lleida. L'alacantí Francisco García s'endú la darrera etapa d'ahir en final a la Seu Vella. Recordem que durant 3 dies la Volta a Lleida ha portat els ciclistes per molts paratges de la província de Lleida. I parlem de futbol, i ho fem de futbol formatiu, perquè arriba el final de temporada i es tanquen les lligues de totes les categories de futbol base i de futbol sala base català. Per aquest motiu, i un any més, la Federació Catalana de Futbol organitza la Nit dels Campions, un acte que se celebra a cada delegació federativa de Catalunya per premiar a tots els equips que han guanyat les seves respectives lligues, tant de futbol, futbol femení, com de futbol sala. Durant aquests dies, des del dia 11 fins al dia 20 de juny, a les diferents delegacions s'aniran fent aquestes festes de la Nit dels Campions, i a Lleida tindrà lloc avui mateix, avui dilluns 11 de juny, a partir de 8:15 del vespre, al pavelló poliesportiu de Miralcamp, on es repartiran tots els trofeus dels equips que han guanyat en les seves respectives lligues.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que fem memòria cada dia amb la Mari Carmen Salvador. Donem la benvinguda, que ja està aquí amb nosaltres, puntual com sempre. A Mari Carmen,
gràcies.
Què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia a tothom.
La Mari Carmen, jo crec, no t'has posat malalta en tot l'any. Pues... Mira, ho diem abans d'hora, abans d'acabar la temporada, que normalment no es poden dir aquestes coses, però no has faltat ni un dia.
Doncs gràcies a Déu, no, tinc molta sort.
Sempre i... tenim aquella setmana, perquè a mi també em passa durant l'any que estàs refredat, se tapa el nas,
Això és lo menos.
De moment estem aquí perfectament.
Durant tots els anys que he estat davant del micro, pues, te diré que poden comptar-se amb els dits d'una mà els dies que he faltat a la feina.
Salut
de malaltia, ferro. Per malaltia,
Mari Carmen Salvador, escolta, fem memòria, tirem cap enrere 25 anys i ens situem a un 11 de juny, però de l'any 93.
Anem al Solsonès, que tindria el primer complex ecològic d'Europa. Les instal·lacions es construirien a la muntanya de Prat de Bàcies, a la població d'Odèn, i es volia crear una reserva per protegir els galls fers i els isards. L'accés a les instal·lacions es faria amb trineus, que serien arrossegats per cavalls. S'instal·larien molins per produir la energia eòlica i una pista d'esquí que havia d'unir el centre amb Tuixen. Era tot un gran projecte. El Congrés de Ministres no tenia previst encara l'adjudicació de la variant nord de Lleida. El cost de les expropiacions era sensiblement superior a lo pressupostat. Unió de Pagesos tenia por de que les obres no es poguessin iniciar fins l'any 94. El Ministeri d'Obres Públiques i Transports no complia de moment els plaços previstos per les obres. D'altra banda, estaven ja pactades les indemnitzacions del quart pont de Lleida. La Paeria va reiniciar l'urbanització de la Serreta de l'Escorxador. Les obres havien estat paralitzades durant 6 mesos per manca de pressupost. El cost inicial dels treballs superava els 38 milions de pessetes. També es van iniciar les obres de planificació dels carrers Bisbe Irurita i el carrer de la Mercè. La policia en aquells moments cercava el lloc on es podia trobar el jutge de la Seu d'Urgell, recorden aquest tema. Doncs José Antonio Martín faltava del seu domicili des del dia anterior, i aquest jutge instruïa el sumari del frau de duanes. Una notícia que esperem poder seguir i arribar al seu desenllaç. I també parlar del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat, Francesc Xavier Marimon, que va anunciar la creació d'un mercat de futurs per agilitzar la comercialització a Catalunya. L'operació comptava amb el vistiplau del govern de la Generalitat i s'anunciava que a finals del 93 l'atur arribaria a 4 milions de persones.
Caram, quines xifres. Són vertiginoses.
Estraïdores,
no?
Sí.
Gràcies, Mari Carmen.
Fins demà.
¿Problemas en las articulaciones? Movial disminuye el dolor e inflamación articular mejorando la movilidad sin efectos secundarios. Movial contiene ácido hialurónico y colágeno tipo 2, especial de las articulaciones. Movial es un complemento seguro sin efectos secundarios. Movial, el aceite de las articulaciones. De Laboratorio Sacta Farma de Farmacia.
Vaya, así que te has quedado sin coche. ¿Sabes que hay un seguro que te garantiza coche de sustitución?
¿Te refieres al que nunca te deja sin coche porque te lo lleva donde quieras y pase lo que pase puedes seguir conduciendo? Llegas tarde.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hola, vecina. ¿Ya has visto que te has puesto alarma?
Sí, vinieron ayer los de Securitas Direct a instalármela.
Uf, y no es mucho lío.
¿Qué va? Te metes en la web de Securitas Direct y puedes calcularla online. No tardas nada. Además, te la dejan instalada el mismo día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Sabes el velo de Luis Ricardo? Sí. Sí.
Parecido. Luis
Ángel Expósito.
Eres tú.
Eres Cope.
Vols saber què són els pressupostos participatius de la Paeria? Vols conèixer quins projectes es presenten? Vols saber com i on es poden votar? Doncs escolta aquest espai. L'espai Pressupostos Participatius 2018. Ajuntament de Lleida.
I ho hem avançat al principi del programa. Està amb nosaltres avui el Francesc Mòdol, que és tècnic de l'Ajuntament de Lleida de l'àmbit de participació, que està, vaja, vinculadíssim al tema dels pressupostos participatius. Francesc Mòdol, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ja vam parlar amb tu quan, abans de que es donés el tret de sortida dels pressupostos participatius d'aquest 2018, que recordem són els segons, que estan ja en marxa, que el període de votació va començar el passat dia 1 de juny i que s'allargarà fins al dia 21.
Efectivament.
Que es pot votar, després ho explicarem més a fons, però que es pot votar de manera telemàtica, còmodament, des de casa, a través del mòbil, de la tauleta, de l'ordinador, però que, escolta, si no te'n surts, ho hem ficat molt fàcil, però si no te'n surts, pel que sigui, els tres darrers dies, 19, 20 i 21, als locals, als centres cívics, hi haurà un ordinador amb una persona al costat que t'anirà guiant, després tu vota el que vulguis, però t'anirà guiant en el procés de donar-te d'alta i saber com es vota. I ara parlarem també de que hi ha uns punts de Lleida on ja aquests dies trobes també punts on t'hi pots acostar i dir, escolta, mira, jo no me'n surto, vull votar des d'aquí i t'ajuden. Primer de tot, Francesc, pressupostos participatius d'aquest 2018 estan en marxa, no parlem de dades ni xifres, però escolta, respecte a l'any passat, que és l'únic any del que tenim dades, la participació com la veus? Com està evolucionant?
Doncs es veu de manera molt positiva l'evolució del vot que ens està arribant. Pràcticament duplica l'any passat amb aquest mateix període, la qual cosa implicaria que les tendències, les previsions s'acabarien acomplint. Clar que evident, hi ha moltes variables que poden influir, però vaja, tot ens fa ser optimistes a que doblarem respecte a l'any passat.
Anem a parlar, com a curiositat, quantes propostes es van presentar aquest any, aproximadament?
196.
Caram.
Exactament, 196. El que passa és que no totes van poder ser més perquè havien de complir unes normes de concurs i finalment doncs, les que han entrat en concurs són 128.
Caram.
128. D'aquestes, 83 participaran amb el que són la franja econòmica de fins a 50.000 euros, que com ja hem comentat són projectes de caràcter més local, normalment que afecten a zones o barris de la ciutat, i després hi ha 45 projectes que concursen per la franja entre 50 i 200.000 euros, que d'aquests solament en sortirà un corresponent a tota la ciutat. Vull dir, va Val a dir que dels petits, aquests 83 petits, en sortirà un per cada zona de la ciutat.
Home, ara mirant i analitzant aquestes xifres, em sobta que hi hagi tantes propostes dels grans, per entendre'ns, eh?
Sí, això té a veure amb que hi ha potser propostes que no estaven fetes amb la idea de ciutat, però com sobrepassaven els 50.000 euros, doncs concursen amb les de ciutat.
Doncs 128, eh? Aquestes són les opcions que us trobareu quan obriu l'aplicació per anar a votar. Doncs 128. Anem a parlar d'aquest procés. Com una persona avui que ens estigui escoltant i digui, miri, acabo de descobrir els pressupostos participatius en aquesta entrevista, vull participar-hi. Ha de tenir més de 16 anys, està empadronat a Lleida, i a partir d'aquí com ho faig?
Entro a la pàgina web de la Paeria, hi ha una pestanyeta que porta als pressupostos participatius, des d'allí s'arriba a tota la informació i una vegada s'han vist les propostes que hi ha i una persona doncs, ha optat si vol votar les que siguin, en principi el sostre és una de gran i tres de menors. Una vegada tens clar quines són, entres ja el que és la votació. Primer et surten les propostes grans, en tries una i automàticament l'aplicatiu te porta a les petites en què tries una, dos o tres de les menors.
Surten ordenades d'alguna manera?
Sí, numèricament.
Ah.
Numèricament, sí. Però, o sigui, és facilitador que tu ja sàpigues d'entrada doncs, si votaràs la número 104, la 39 o la 14.
Hi ha algun lloc on podem trobar...
Sí, sí, la mateixa pàgina web surt tota aquesta informació.
Vull dir, perquè, clar, a vegades hi ha projectes que potser sí que sabem que s'han presentat i altres que no sabem, però que igual ens interessen.
No, l'aplicatiu de votació té tota la informació, és a dir, si vols dedicar-li 5 minuts abans de ficar-te a votar...
És que jo crec que s'hauria de fer, eh?
Sí, 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 és totalment aconsellable.
I que la gent, escolta, anava a dir per 10 no... gastem 5 minuts a llegir, perquè hi ha gent que pensa i fa propostes que potser no ens han vingut al cap i que són força maques, eh? I al final això és una... ha de quedar per la ciutat, vull dir que ho hem de gaudir tots plegats.
Sí, ben cert.
Per tant, val la pena llegir una mica... Res, són 5 minuts, mirar a veure quines propostes hi ha. Francesc, escolta, no parlem... I a més, ara, sabent el número que hi ha, evidentment no parlem de les 128, però sí de... Quin tipus de propostes s'han presentat majoritàriament?
Doncs vam agafar i vam fer un càlcul estimatiu, que no és fàcil, però vaja, el 56% eren propostes corresponents a infraestructures urbanes i mobilitat. Aquest és el... Després, a molta distància, hi havia el que eren propostes relacionades amb equipaments i serveis a la comunitat. I ja amb bastant menor el paisatge urbà i medi ambient, el 15%, i finalment doncs, actuacions relacionades amb el que eren espais educatius i alguns espais municipals al 4%. Però com veieu, mobilitat i infraestructures urbanes s'emporta la palma.
Per exemple, demanar doncs, aquestes rampes d'una vorera davant d'un pas de peatons, això estaria dins d'infraestructures urbanes i mobilitat, per exemple?
Per dos motius. Perquè hi ha un pas de vianants i perquè es demana una actuació amb una vorera, per exemple.
Molt bé. Anem a recordar, que ja ho hem dit, paeria.es, paeria.cat, a la web de la Paeria. Entreu, ja trobareu allí la zona de pressupostos participatius, cliqueu i és fàcil, eh? et va ajudant i et va seguint. Escolta, que no me'n surto, que no ho vull fer. Els darrers dies, 19 i 20 i 21, als centres cívics hi haurà ordinadors amb persones, però... Avui, per exemple, o demà, o passat demà, aquests dies, ja trobem punts on podem anar.
Sí, perquè intentem evitar que tot se concentri els últims 4 dies.
Sí.
Per tant, des de bon començament es va plantejar la possibilitat de donar posar uns punts d'informació i de suport al vot, que concretament estan habilitats a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana, a l'UMAC, a la Rambla de Ferran, a la plaça Paeria, al Palau de la Paeria, i després també al que és l'edifici de recursos juvenils del carrer La Pau. En aquests tres llocs, amb els horaris no són ben bé els mateixos, perquè cadascú té els seus, però vaja, amb l'horari...
Un horari més o menys comercial, per entendre'ns, hora amunt, hora baix.
Sí, el de Paeria és de 12 a 8 del vespre. Els altres són horari de treball. L'OMA, que és bàsicament la franja de matí i la franja de tarda, i a joventut, doncs, també. Aquests punts són per anar-se a informar, el que estàvem comentant abans, de si algú vol conèixer, hi ha uns plafons on hi ha totes les propostes que hi ha, però, a més, si es vol votar directament, allí també hi ha uns funcionaris municipals que fan l'assistència amb tot el procés.
Només cal portar el DNI.
Sí, sí,
entens,
sí, correcte.
No cal cap més ni certificats no. d'empadronaments?
No, no, en el cas de la votació electrònica el procediment ja fa que s'hagin de fer unes comprovacions, perquè clar, com no es veu la identitat de la persona, doncs s'han de fer una sèrie de preguntes i ha d'arribar una clau que al correu electrònic, però en el cas d'anar presencialment davant d'un funcionari, aquest dia em veu si ets o no ets la persona que dius ser.
Molt bé. Francesc, ja ho hem dit, des del dia 1 està en marxa els pressupostos participatius, el moment de votar, fins al dia 21, hem dit,
Sí. Sí,
fins al dia 21.
Sí, concretament el dia 18 es podrà anar a votar a Sucs, a Raimat i a Llívia, el 19 a Mariola, a la plaça de l'Areta i l'Auditori Municipal Enric Granados, el dia 20 a Bordeta, Capont i Magraners, i el dia 21 a Balàfia, Pardinyes i Seca. És especialment important dir que aquests centres cívics o aquests espais municipals no estan oberts solament per la gent que viu als respectius barris, sinó que una persona que visqui al barri de la Mariola i s'ha oblidat de votar el dia que li toca el barri de la Mariola, doncs pot anar a votar el dia següent a la Bordeta o a Pardinyes o on sigui.
No, i a més, això és especialment útil per a la gent que viu en un barri i treballa en un altre,
efectivament,
per exemple.
Efectivament, efectivament, sí, sí.
Molt bé, Francesc. Escolta, ja per acabar, sé que heu muntat també un punt d'informació i votació a la zona dels instituts per a veure com s'involucra aquesta franja d'edat.
Sí, és cert, és una prova experimental. L'any passat vam detectar que la franja a què menys va participar era la franja jove, concretament dels 16 als 20 anys.
Mira que les noves tecnologies en aquesta franja vull dir, és relativament assequible per ells,
sí,
no?
Sí, ens va sorprendre, però va ser així, eh? I enguany hem volgut provar, vam arribar a un acord concretament, vam parlar amb els diferents instituts, però concretament amb el Gil i Gaia vam arribar a un acord de muntar un punt de votació en el seu espai, i veurem com funciona. Té bastant sentit de que hi hagi un nivell de participació força acceptable, atès que dues de les propostes que hi ha en aquella zona afecta directament als instituts. Són propostes inclús fetes per gent relacionada amb l'àmbit dels instituts, que concretament una és té a veure amb el passeig Anton Cirera i l'altra amb el carrer Narcís Monturiol i altres carrers dels voltants, no? I té molt a veure també amb el que és la mobilitat, que els nois i les noies puguin arribar a la zona dels instituts amb bicicletes per carrils bicis segurs i eficients.
Molt bé, doncs aquests propers dies, aquesta setmana, parlarem molt de pressupostos participatius i veureu que també, doncs, igual que l'any passat, igual que qualsevol manera de defensar doncs, la teva opció per entendre'ns, doncs, la gent s'organitza a fer campanyes, a fer històries, el qual incrementa la participació, i jo crec que això és una bona notícia. Avui ha estat amb nosaltres el Francesc Mòdol, que ja sabeu que és tècnic de l'Ajuntament de Lleida, de l'àmbit de participació, que està vinculadíssim a tot el tema del procés dels pressupostos participatius. Francesc, gràcies per estar amb nosaltres. Bon dia.
Molt bon dia.
Has escoltat l'Espai Pressupostos Participatius 2018 de l'Ajuntament de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
Atención, oportunidad única. Finca de recreo o para vivienda con 13.000 metros cuadrados de terreno. Situada a 7 kilómetros de Binéfar, justo en la salida de la autovía Lérida-Huesca. Consta de casa de 200 metros cuadrados, almacén de 300 metros cuadrados, gran estanque de agua y un jardín ideal. Aprovecha esta oportunidad única. Teléfono de contacto 678 70 56 78.
A l'UTEC li ofereix la finestra càlida de gamma alta Calain amb un preu imbatible. Finançament sense interessos per a la rehabilitació de les seves finestres. Som especialistes en el manteniment de comunitats i portes d'entrada. A l'UTEC, més de 30 anys al seu servei. Moltes empreses i particulars avalen els nostres treballs. A l'UTEC, truqui'ns al 973 210 364 i a internet a l'UTEC Lleida.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-2895-20.
Segueix-nos a Facebook, Twitter i Instagram.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que anem a posar-li somriures a les cares de la gent, ja ho sabeu, eh? Que els dilluns l'encarregat de tot plegat és el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Què tal, Joel?
Deixa'm acabar, perquè m'estava morint de tos.
No, ja t'he vist, ja t'he vist així una mica apurat i cuia. Avui no entra com sempre, eh?
No. M'ho vols just tornar a intentar?
Vinga, espera, un moment. Doncs, el somriure és amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Ah! Això ja és una altra cosa, ara sí, eh?
La màgia del directe, vull dir.
Sí, t'estem ofegant, vaja, la primera vegada.
Dic aquí, o m'ofego i no acabo el programa. O he de tossir, vull dir, no hi ha més.
En fi, algú ha fet les notícies de reir-se o obro cometes amb Joel Carnicer. Vinga, anem cap on anem.
Vinga, ja vols anar per feina, eh? Ja m'agrada això. Doncs mira, aquest és bastant curiós perquè diu: cárcel por llevar un inhibidor y hacer peinetas a radares de tráfico. O sigui, atén al tema, ¿vale?
La multa serà per l'inhibidor. O sigui, els radars no cal... No se'ls ha de tenir respecte, no, els radars?
Clar, tècnicament, vull dir, això és com una foto de PortAventura, saps?
Ja,
a mi, si me passés això, m'agradaria... Bueno, també en la fotocasa, no?
Sí.
També en la fotocasa... Bueno,
sí, pues, amb el rebut.
Ja està bé, per si de cas, mira, és com... Una vegada, mira, tinc una anècdota d'això. Una vegada, mon pare, anàvem junts a la furgoneta i
li van fer la foto.
I li van clavar. I bueno, mon pare va intentar amagar aquella carta de ma mare durant molt temps, no? Clar, i a mi un dia se'm va escapar. Ah. Vull dir, mira, pues, hosti, vam anar a Tarragona i mira, la multa tal. Bueno, que a vegades, això de tenir fills...
N'he vist alguna d'aquestes fotos i dius, home, la velocitat sembla que... Igual no es veu la matrícula, es veu perfectament,
sí,
eh?
Sí, però a més, les fotos així en blanc i negre sembla que siguis com un criminal d'aquests de dir, l'ha liat, vull dir, acaba de robar aquí 2 milions d'euros i està marxant corrent cap a França, no?
A la zona de Galícia, no sé en quina carretera, hi havia un radar que l'havien ficat allí en un lloc que a l'entrada d'un poble... però perdut de la mà de Déu, i el jovent d'aquella zona es dedicaven els dissabtes a la nit a tapar la matrícula del vehicle i passar ràpid perquè saltés el radar i anaven fent tots... Bueno, anaven amb el cul per les finestretes.
Això ho fem nosaltres
al radar.
El radar aquell que hi ha cap a Maial.
Vigila el que dius, eh?
No, el radar que hi ha cap a Maial dispara, depèn de com va la cosa.
Sí, clar, dispara, sí.
Pues això ho fèiem nosaltres amb els tractors. Vull dir, els tractors, quan passàvem pel costat...
Amb els tractors no et devia de disparar, eh?
No, home, jo no portava un tractor. Nosaltres portàvem un cotxe, llavors quan el tractor passava, claca!
Ah,
I ho vam fer una o dues vegades i les dues, pues, clar, no ens va arribar la multa i suposo que li va arribar el tractor.
Això.
No, vull dir que...
A veure, vostè hi va a 110.
Te diu, bueno, què ha passat aquí, no?
Bueno.
En fi, el cas és que el tal Timothy Hill, de Liverpool...
Que tornem a la notícia aquella.
Sí, un home de 67 anys...
Sí.
Diu que, bueno, que vivia per Liverpool i tot això, i estava ja far, i diu que bueno, que cada vegada que passava, pues, fer peinetes, no? Fins que el van acabar trobant i l'han condemnat a 8 mesos de presó.
Au, vinga, home.
Déu-n'hi-do, eh?
Per l'inhibidor, deu ser, repeteixo.
Sí, no diu molt la notícia.
Sí, a ver, menosprecio al senyor Radar.
Al senyor Radar, al hombre metálico, saps? Vull dir, no sé. Bueno, el cas és que 8 mesos de presó...
Hi ha un vídeo, uns quants, al YouTube, d'aquest, d'un tio que es disfressa de Radar i va amb una càmera reflex.
Com se diu aquell? És que és francès, no?
No sé com és. I fa fotos amb flash.
Sí, sí, sí.
Però clar, allò on se mou, i clar, també li fa amb un cotxe de policia que evidentment l'acaba enganxant.
Sí, 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 llavors se'n va corrent amb el,
sí, sí,
el radar. Sí, sí, sí. Bueno, atén amb aquesta també, que està molt bé, que diu que confiesa a su marido que se quedó embarazada de un enano boy el día de su despedida de soltera. ¿Vale?
¿Enano?
Un sí, eh? O sigui, un stripper d'aquest, sí, que era, sí, enano, ja. Pues llavors diu que le confiesa que se quedó embarazada, i això va passar a València.
Ah, això és d'aquí a Espanya.
Sí, sí,
i, quan,
sí,
però... i quan li ha confessat això? Abans o després de la boda?
Bueno, dedueixo que després, no? Oh, ja una vegada estàs lligat i relligat, doncs ja està, no? I tot això... Bueno, llavors allò va ser un desastre, aquella notícia, fins que al final la dona va dir que no, que és broma.
Sí, clar.
Que és broma, i suposo que llavors ja va aprofitar fent veure que es prenyava del seu home.
Home, ja, però sí. Si el fill li surt enano...
Tinc una pregunta, això t'anava a dir. Si t'embarassa un enano... El teu fill queda nano,
bueno,
o
depèn,
no vol dir res?
Si, pot ser, no? És igual que si és ros o no, depèn de com es combinin els gens.
Yeah.
És com una loteria.
Bueno, doncs pues haurem d'esperar i quan surti la notícia...
Sí, quan surti de comptes, a veure.
Exacte,
si aquella mujer que dijo y después lo desmintió, finalmente ha tenido un niño enano.
Curiosamente, sí.
Curiosamente, sí, això.
Bueno, mira... Després d'aquesta notícia també està bastant bé, és que diu que Urdangarín i la infanta Cristina són socios de honor d'un grup de amigos de la República. ¿Vale? I és allò que, com que estan acostumats de... Jo no sabia nada, todo es mi marido, pues resulta que bueno, els van dir, veniu aquí amb aquesta festa, tal, no sé quanto.
Firme aquí.
Sí, exacte, no? I llavors era amigos de la República Española de México.
Ah.
¿Vale? Però, bueno, vull dir, el cas és dels exiliats que se'n van anar cap a Mèxic i tot això. I els han fet socis d'honor i...
Mira, aquesta parella apuntava molt alt,
sí.
I francament, o sigui, m'és igual que ara amb ella l'hagin absolt, s'han estrellat, eh?
Déu-n'hi-do, sí, sí. Bueno,
sí, s'han estrellat totalment.
Però això també passa, no? Quan te... I és igual, igualment tenen impunitat, o sigui, ja ho fa bé.
No, per això, ho dic, ho dic per l'opinió pública. Eh?
Sí, bueno, però la gent...
S'han estrellat totalment.
Ja no se'n recordes.
Com
bueno,
que no?
Mira, seguint amb lo de les despedides de solter, torno a enganxar el tema, diu que le queman los testículos en su despedida de soltero.
Vinga. Para que le quede un buen recuerdo.
Exacte. Diu que la broma se les fue de las manos.
Los amigos, quin
sí,
clàssic.
Exacte, no? I la fiesta de despedida de soltero acabó con el futuro novio en urgencias. El tal, bueno, un joven de 33 años sufrió quemaduras de segundo grado en distintas partes del cuerpo. Un 25% és molt, eh?
Sí, sí.
És molt, és molt. Entre ellas sus testículos.
Ah.
Després, diu... M'agrada molt això, eh? I ho diu tan tranquil de la, el periodista que ho diu. Después de que sus compañeros de trabajo lo rociasen con alcohol en gel y le prendieran fuego.
Claro, ¿qué esperaban que pasés?
Sí, según informa El Siglo de Tucumán.
Es que, a veure, ¿qué esperaban que pasase?
Clar, vull dir, la broma potser potser no li sotim molt bé, eh?
Home, és que...
Bueno.
No diuen que no s'ha de rescalfar la zona.
Exacte, pues
si no
mira,
va bé.
Pues mira, però si de cas va dir, pues toma dos tantes. Bueno, en fi, què hi faré. Més coses. Mira, aquesta notícia estic content d'haver-la trobat des de fa temps, però una vegada la vaig trobar i ho estava parlant amb uns amics meus i em deien que no s'ho creien, això, no?
Mm.
I diu que despedido por llevarse material valorado en 0,9 euros.
Carai.
¿Vale? Llavors diu que el juez ha anulado el despido de un trabajador que se llevó 3 bidones de la empresa en la que trabajaba valorados en 0,30 céntimos cada uno.
Però bidones, vale. De què? Ampolles d'aigua?
Espera. Ah. La sentència ordena a la companyia, bueno, a readmitir el empleado, vale, però, i abonar-le 65.000 euros com a indemnització. És a dir,
caram.
Un moment, t'explico. Ja ha sortit bé la jugada.
Sí, sí.
O sigui, aquest senyor potser va agafar aquests bidons, o robar, i llavors l'empresa, a lo millor no hi havia bon rotllo, i el van voler portar a judici per aquests 90 cèntims. ¿Vale? Diu, el afectado llevaba más de 25 años en la misma empresa y no había tenido ningún problema anterior.
Ah, pensaba que deies, llevaba más de 25 años con el litigio.
Hosti, Déu-n'hi-do. Diu que llavors la cosa es complica i diu que padece una discapacidad del 55%.
Ah.
¿Vale? Llavors, potser allò que el volien fer fora i van agafar...
De quin tant percent?
55.
Home.
Sí, Déu-n'hi-do. O sigui, jo crec que el volien fer fora i volien aprofitar el buit legal d'això i els va sortir el tiro per la culata.
Nos ha robado, nos sí. Ha robado, casi nos arruina.
Casi nos arruina, 90 céntimos, su
sí,
señorita,
sí.
¿Saps?
Sí, sí.
I... Bueno, pues
home, això. Pues poca broma, 65.000 euros
i
readmetre-la.
Escolta'm, això li ha sortit igual que jugar a la quiniela.
Sí, sí.
que pagues 50 cèntims o un euro...
Correcte, mira.
I guany, pots arribar guanyant 360
mil. No, que val un euro, la primitiva no toca mai.
Sí, bueno, però no la primitiva, jo dic ja la quiniela, que va entre... Ja,
bueno, doncs val 50 cèntims.
Sí, bueno, vull dir, ha sortit com jugar
dos
a la quiniela.
Dos columnes,
sí, sí,
encara
sí,
no.
Els dos bidons, més tres bidons, més ben invertits de la seva vida.
Tu coneixes algú que li hagi tocat molts diners a la loteria?
Jo conec gent que li ha tocat diners. Li ha tocat diners, però no... Lo màxim que crec que són 100.000 euros.
O sigui, que al final és veritat, no?, que algú li toque.
Sí, igual que el sueldo de Nescafé, també...
També hi ha algú que li toca, sí. Ho dic perquè jo al final ja ho dubtes, portes tants sí. anys provant-ho i no rasques mai res, i bueno, això no li toca a ningú.
Ja, no, jo conec gent que sí. Bueno, de fet, te diré una, per aquest any, a la Loteria del Niño, jugo amb un amic, som una mica ludòpates i juguem a lo que trobem, no? I jo estava entre dos números, un que hi havia al costat i l'altre. I llavors vaig agafar l'altre i em van tornar 20 euros.
No es pot estar mai entre dos números, s'has d'agafar els dos ja.
Però és que l'altre número era un cinquè premi.
Veus? Ah, bueno, vale.
Era el que va tocar Lleida, vull dir, al costat de casa meva.
Que desgraciat que ets, Joel.
Sí, i bueno, era un cinquè premi, eren uns 30.000 euros i jo, bueno, me van tornar 20 euros. Bueno, mira.
Sí, o sigui, ja, el que no es conforme, no...
Exacte, vull dir,
m'ho
hem venit a jugar, això és l'adrenalina de...
No, tenemos salut.
No, jo et dic que és igual, això, però et dic que és l'adrenalina, home, que veus que t'està a punt de tocar i llavors segueixes.
Ui, sí, vaja, bueno, quina emoció. Bueno, et queda un minut.
Me queda un minut? Bueno, a veure si encara em dóna temps de dir una notícia i un acudit, va.
Ah.
A veure... Bueno, deixa'm...
Escolta't un gos de fons?
No, és bastant poc probable.
Diu que dos canguros se ponen a pelear en plena calle. O sigui, la notícia en si tampoc és que sigui l'hòstia, no?
Bueno, però el problema és el carrer.
No, el problema... No, bueno, un carrer a Austràlia.
I qui el separe?
No, ningú. Se peguen i el que acaba més fart, doncs ja està. Però el problema és el periodista que decideix escriure aquesta notícia.
Home,
no?
A veure, tampoc deu ser normal.
Dos canguros se peleen en plena calle. Home, però Ricard, no sé si jo, si és per...
Pues van començar a discutir i van acabar pegant-se.
Exacte. Tu, pues què passa? Això, que mires.
Clar, ja està. Ja saps com se posen els cangurs, que s'arrepengen a la cua
sí.
i es peguen uns cops amb les potes que no veguis. Però va, 10 segons.
Vinga, l'acudit. Diu, mamà, diu, l'abuelo está malo. Diu, pues anda, apártalo y comete solo las patatas.
Apa, Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Directes cap a la una, com sempre, ben acompanyats amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots els oïdors.
Ja sabeu que estem a les rutes turístiques de les Terres de Lleida, passem comarca per comarca i d'entre totes les propostes que té cada comarca, que la veritat és que vivim en una província que és rica en propostes de l'entorn, del patrimoni i dels llocs, doncs ho hem deixat a tres, eh? La Noguera, que ja hem fet dues propostes, avui fem la darrera,
comencem setmana, però fem la darrera proposta de la Noguera. Un monument impressionant, que segurament ja també el coneixeràs, Ricard,
a veure.
Que és la col·legiata de Sant Pere de Pons.
Sí.
No sé si has pujat dalt.
No hi ha pujat, però
les fotografies d'acabada la guerra només eren destrucció, destrucció i destrucció, i ara és una joia, vull dir, els amics de Sant Pere de Pons i tota la gent i les institucions s'hi han volcat i s'ha recuperat, que val la pena. Està sobre la vila de Pons, en un turó que presideix les runes del seu antic castell, s'aixeca precisament aquesta església de la que va ser canònica de Sant Pere de Pons. L'accés es fa per mitjà d'una pista que trobarem a mà dreta, una vegada hem passat la població de Pons i seguint la carretera que ens mena a la Seu d'Urgell. La primera referència històrica que es té data de l'any 1091, en què els comtes Ermengol IV i Adelaide d'Urgell atorgaren a Sant Pere l'església de la Ràpita, situada a prop de Balaguer. Amb tot, no va ser fins a l'any 1143 que el comte Ermengol VI li concedí grans donacions, per tal de que s'hi establís un monestir benedictí que no va arribar a fundar-s'hi mai. En el seu lloc s'hi establí una canònica agustiniana a partir de 1169, quan el senyor del castell, Pere de Puigverd, donà l'església de Sant Pere al bisbe d'Urgell, Arnau de Preixens. La comunitat, que nasqué únicament amb un prior i quatre canonges, hi romangué fins a mitjan del segle XIV. L'edifici quedà pràcticament destruït a partir de l'any 1839. Després de convertir-se en un munt de ruïnes i copsar a tals imatges dels ulls humans durant anys i anys, la tenacitat i l'esforç, la voluntat i l'estima de l'Associació d'Amics de Sant Pere de Pons va obrar el miracle i ha estat restaurada. Aquesta institució va realitzar successives campanyes de reconstrucció, prop d'una vintena d'anys, i avui dona goig visitar la col·legiada i passejar pel seu entorn ajardinat que l'envolta. Sant Pere de Pons és un edifici d'una nau amb capçalera trilobulada formada per tres grans absis disposats en forma de creuer. Del vell cimbori octogonal que avui es pot contemplar, només en restava dues trompes i un fragment de paret. Però la singularitat del conjunt és remarcable i val la pena visitar-lo. S'hi pot accedir en vehicle, es pot passejar per l'entorn ajardinat i cal demanar la clau a Pons. I la dita d'avui, per acabar, ens diu: n'hi ha que solament es recorden de Santa Bàrbara quan trona.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Arribem a la una, busquem la darrera hora i després la radiografia i la Nacional 240.
És la una, són les 12 en Canàries.
Con Pilar Cisneros i Antonio Arraiz, la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Ya conocemos la sentencia de la rama valenciana de la Gürtel. Ricardo Costa ha sido condenado a 4 años de cárcel por la financiación irregular del partido en esa región, que el juez considera probada. La Audiencia Nacional condena también a Francisco Correa, Álvaro Pérez el Bigotes y Pablo Crespo. Vamos con esa última hora. Patricia Rossetti.
De manera tan absolutamente irregular que fue delictiva. Así lo dice la Audiencia Nacional, que considera acreditada la financiación ilegal del PP valenciano de la etapa de Camps en las campañas autonómicas y generales de 2007 y 2008. El juez Vázquez Honrubia condena al que fuera secretario general valenciano Ricardo Costa a 4 años de cárcel, aunque la pena más elevada es para el Bigotes, Álvaro Pérez, 6 años. Tanto para Correa como para Pablo Crespo, 5 años de prisión. Ya absuelve al ex vicepresidente valenciano Vicente Rambla. El juez tiene en cuenta la confesión como atenuante, aunque algunas de ellas tardías. Y en el caso de Correa también tiene en cuenta la reparación del daño, porque devolvió algo más de 2 millones de euros que tenía en una cuenta en Suiza. La confesión de los empresarios deja la condena en 1 año y 9 meses, que el magistrado sustituye por una multa de 154.000 euros.
Y el PP ya ha fijado la fecha para elegir al sucesor de Mariano Rajoy al frente del partido. Será los próximos 20 y 21 de julio. María Daván.
Rajoy justifica la premura de la convocatoria para no alargar el periodo de interinidad. El todavía líder del PP pedía a los suyos que sean constructivos, serios y rigurosos y que mantengan la unidad. Él no apoyará a nadie, dice, porque no tiene sucesores ni delfines.
Durante estos años he tomado todas las decisiones en este partido y vosotros las habéis apoyado. Os lo agradezco mucho. Pero mi última decisión fue la decisión de irme. Por lo tanto, no debo tomar más decisiones sobre el futuro del Partido Popular.
Rajoy recordaba que España puede volver a necesitar al PP en cualquier momento por la gran incertidumbre que genera este gobierno, que no ha pasado por las urnas, recordaba.
Y te cuento que el Papa ha aceptado las 3 primeras renuncias presentadas por 2 obispos y un arzobispo chileno tras la crisis abierta en la iglesia de ese país por la falta de transparencia en la gestión de los casos de abusos. Última hora, Eva Fernández.
Entre ellos se encuentra el obispo de Osorno, Juan Barros, uno de los más cuestionados, el de Valparaíso, Gonzalo Duarte, y el de Puerto Montt, Cristian Caro. Así lo ha comunicado la Santa Sede, precisamente en víspera de que lleguen de nuevo a Chile enviados por el Papa, el obispo maltés Chicluna y el español Jordi Bertumeu, para continuar con las investigaciones. Francisco tiene todavía la posibilidad de aceptar la renuncia de otros 27 obispos, mientras la sede está vacante, ha nombrado a 3 administradores apostólicos para que las diócesis no queden desatendidas. En su última carta al pueblo chileno, el Papa les invitaba a crear una cultura que frente al pecado genere una dinámica de arrepentimiento y frente al delito la denuncia y la sanción.
Y hay más noticias en este lunes 11 de junio que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
La policía busca al preso sospechoso de grabar en la cárcel de Estremera al ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a sus compañeros Forn y Romeva. El recluso tenía que haber vuelto a prisión tras un permiso penitenciario de fin de semana, pero no lo ha hecho. En el vídeo, cuya difusión ha prohibido un juzgado de Arganda del Rey, se ve a Junqueras dando clase de filosofía y también limpiando los cristales de uno de los pasillos de la prisión de Estremera. También aparece el exconsejero de Interior, Joaquín Forn, paseando por el patio de la cárcel. Por lo demás, en Almería, hoy sigue el dispositivo de búsqueda del octogenario Luis Matías Corral. desapareció el sábado en el término municipal de Serón. Y la última hora nos lleva a Afganistán. Un atentado suicida contra el Ministerio de Desarrollo Rural en Kabul deja al menos 12 muertos. Hay 31 heridos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
En el espejo de hoy nos vais a contar la historia de una mujer rompedora. Fue una gran profesional cuando pocas en su generación llegaban a la universidad y también dejó huella con su testimonio de fe.
Efectivamente, el motivo de esta historia es que la Santa Sede reconoció el sábado un milagro que se ha obtenido por intercesión de Guadalupe Ortiz de Landázuri. Nació en Madrid en 1916 y estudió química en la Universidad Central. Como apuntabas, pues fue una de las cinco únicas mujeres de su promoción. A comienzos del 44 conoció a San José María Escrivá, el fundador del Opus Dei, quien le mostró que el trabajo profesional y la vida ordinaria están llamados a ser lugar de encuentro con Cristo, y así sería a partir de ese momento para ella. De 1950 a 1956 estuvo en México, donde empezó el trabajo apostólico del Opus Dei. Después fue llamada a Roma para colaborar con San José María en el gobierno de la obra. Pues esta mujer, científica, pionera y emprendedora, murió con fama de santidad en 1976 a los 59 años. Ahora se acerca el momento de su beatificación.
Es que escuchamos la historia completa ya y en detalle pues en una media hora en el espejo. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en los deportes, Piqué da el susto en el entrenamiento de España. Daniel Asenjo.
El central del Barcelona ha sentido molestias y ha tenido que abandonar la sesión en la ciudad deportiva del Krasnodar antes de tiempo. Allí está Elena Condis.
Ha pisado mal Piqué y se ha retirado antes por precaución con una leve molestia en la rodilla izquierda en el entrenamiento. Carvajal aún no ha pisado césped, está descartado contra Portugal. Nacho sigue participando principalmente como lateral derecho. Rodrigo, por cierto, acaba de hablar en sala de prensa, dice que Piqué está bien y asegura que estos dos últimos amistosos le sirven como toque de atención de cara a Portugal, el rival a batir.
No, Piqué está bien, yo creo que, bueno, en principio no hay ningún tipo de problema. Que estos últimos dos partidos no nos hayan salido a lo mejor de la manera o de la manera tan rodada que nosotros esperábamos, pues nos ponen en alerta también, y el saber lo que nos jugamos va a ser importante.
Recordar que España debuta el viernes a las 8 de la tarde contra Portugal en Sochi. En tenis, Rafa Nadal se mantiene como número uno del mundo después de ganar su undécimo Roland Garros. Y una mala noticia en el mundo del motor: ha fallecido Andreas Pérez, el piloto de 14 años que ayer sufrió un accidente en el circuito de Montmeló.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, estem al migdia a Lleida, ara mateix 7 per sobre de la 1, directes cap a les 2. Ara, tot seguit, escoltarem la radiografia de la nostra tertúlia esportiva, i a 2:15 la Nacional 240. Avui parlarem del CaixaForum, però ja saps que t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12:20. Dilluns avui, 11 de juny del 2018, el que fem tot seguit és buscar la previsió meteorològica que ens arriba, com sempre, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Avui amb la Charo. Charo, què tal? Bon dia.
Bon dia. Aquest dilluns a Lleida, cel poc nuvolat, amb núvols baixos matinals i nuvolositat d'evolució durant la jornada. A partir del migdia esperem ruixats i tempestes al Pirineu, que podrien ser localment fortes. No es descarten tampoc de forma aïllada i amb menys intensitat a la resta de la província. Les temperatures es mantenen amb pocs canvis, només un descens local al terç nord. Avui arribarem a màximes de 28 graus a Lleida, 27 a Balaguer, 26 a Tàrrega, 22 graus a la Seu d'Urgell i 20 graus a Viella. El vent bufa de direcció variable, fluix, amb tendència a quedar de component oest.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Charo.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Evobús Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
El padre José Aumente no tiene una parroquia al uso. Son las pistas de los circos que recorre todo el año para celebrar bodas, bautizos y comuniones.
En una ocasión, un hombre bala le pidió que bendijera su cañón, cuya boca tenía colgado un rosario.
Si hay un bautizo, si hay una boda, todo se hace allí. La gran mayoría son católicos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Cuando sabes que al contratar el seguro de moto con Berti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye, mira, señor seguro, no eres tú, soy yo. Estábamos en un punto de no retorno, pero oye, podemos seguir siendo amigos, ¿eh? Llévate 3 meses de seguro gratis en Berti.es. Berti, el seguro más que perfecto.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
¿Cómo?
Es que decir patata es decir hijolusa. Marcas como la Huerta de Doña Rogelia, la Granja de José Luis, patatas premium o patatas para microondas Baby Pat. Todas ellas patatas hijolusa. Patatas de la mejor calidad.
Patatas hijolusa.
Y ahora con patata nueva de temporada. Búscalas.
En la noche del sábado.
Prepárate para una sorpresa.
Programa doble de un Schwarzenegger.
¿Bromea?
Muy bien acompañado.
Jamás puedo bromear.
Danco, calor rojo.
Es demasiado ruso para mí.
Y desafío total.
Cuento contigo, amigo.
Dos de Schwarzenegger.
Todo está en tus manos.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Tot seguit, ja anem directes cap a la tertúlia esportiva amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
Anticipa't al Mundial de Rússia i gaudeix de la nova sèrie especial Go de Hyundai. Anota't un punt i emporta't un i10, un i20, un i30 o un Tucson amb un equip de campionat. Apropa't al teu concessionari Hyundai i no et perdis aquesta oportunitat de gaudir del millor equip del Mundial. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Parlem d'esports amb Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I el Xavi Pérez. Xavi, bon dia.
Bon dia,
ara, Xavi, què tal? Bon dia.
Bon dia.
No, no, que tenia el micro tancat.
Oh, doncs pues malament, clar, malament. Imagina,
després de tot, tants mesos, aquest no, curs, ara arribem i t'obro el que no és, el del no, costat. Molt bé, doncs escolta, que ha estat un cap de setmana amb ciclisme a les Terres de Lleida. Ahir es va posar el punt final a la volta a Lleida d'aquest any, que ja sabeu que s'havia reduït en un dia de competició, finalment.
El que no saps per què se va reduir.
Bueno, a veure, em van dir perquè a Viella no havien arribat a un acord per fer l'arribada o la sortida d'un dels dies.
Tema de pressupost.
Tema de diners. Finalment, Chomin Juristi, de 22 anys, i que ha debutat aquest 2018 com a professional, es va endur el triomf, després de fer una gran etapa el dia de la jornada reina, i a més, doncs, ahir es va repetir aquella imatge de l'arribada a la Seu Vella, que jo crec que, home, és maco, l'arribada a la Seu Vella.
Home, però almenys és impactant, no?, la foto que surt, arribant, està a dalt, i que la gent no vegi el monument que tenim.
No, està molt bé. La pena és que hi havia 4 i el cabo.
Sí. Home, tampoc va ser un diumenge que va acompanyar massa, però és veritat que tampoc aixeca passions a la Volta
a
Lleida.
No, té molt mèrit el que ha fet el Sergi Escobar de recuperar-la.
Sí.
Jo recordo com vaig començar amb aquesta santa professió, que la Volta a Lleida era la bomba.
Sí.
Bueno, és que va estar el 9,8 de la UCI, eh?
Sí, sí, no, no.
Catalogada, el 9,8, per una...
No, no, és veritat.
Recordo un any, jo vaig cobrir, per exemple, l'any que la guanya Eugene Bersin, que després també doncs, va fer carrera a nivell internacional, va estar lluitant per Tours, va guanyar Giro, vull dir, va desaparèixer i ara està molt bé l'empenta de Sergi Escobar per recuperar-la, el que passa és que costa moltíssim.
Clar.
I és una pena perquè és molta feina, l'arribada a la Seu Vella és espectacular, perquè és espectacular, i en canvi doncs, la gent no hi va. Bueno, és potser, no ho sé, aquesta sensació que tenim ara mateix de que ja ens és tot igual, no?
Sí. O te ve... el camp d'esports.
Exacte, o te ve un Barça, o te ve un Madrid, sí, o portes aquí algo, o si no la gent no respon. Però bueno, és el que hi ha, no ho arreglarem.
Escolta, avui llegia el nou calendari per la temporada vinent de hockey. La Hockey League començarà el 22 de setembre, s'acabarà l'1 de juny, la Copa Hockey del 28 de febrer al 3 de març, però que baixaran 4 equips l'any vinent i en pujaran 2. Sí. Gent que volen regularitzar el nombre de partits i d'equips que hi haurà a la Hockey League, i que, per cert, la primera divisió nacional es denominarà Hockey Lliga Plata.
Sí, volen fer una Hockey Lliga Bronze també, de cara a dir entre 2 o 3 anys. Bueno, doncs ens haurem de fargar l'any que ve, no? Perquè vulguis que no, és un descens més. No. L'escenari no és aquest, en principi, pel Lleida Llista, anava a dir l'ICG, però ja no és ICG.
Sí, això volia parlar també. Ja.
És Lleida Llista. Bueno, jo tampoc ho entenc, perquè al final reduïa una lliga de 14, vull dir, un dels problemes que tenien les lligues de bàsquet és que un any eren 13, l'altre eren 14, la lliga femenina són 12, i dius, on anem? Ara reduir aquesta lliga tampoc hi trobo molt sentit, però bueno, ells sabran, no,
sabran
per què ho han fet, no?
Bueno, més que res, perquè sí que el futbol, a les lligues que són 20 o 22 equips, es fan llargues, però clar, 14...
Bueno, però el futbol menja part, jo crec que és una altra història, però al poliesportiu, per exemple, bueno, jo crec que 16 és un bon número, per nivell que hi ha a l'estat, bueno, sobretot a Catalunya, perquè el 90% són catalans, bueno, reduir-ho a 14, a veure, despesa, li estalvies despesa al Liceu, perquè al final, vull dir, el 90% d'equips que són de Catalunya, doncs, no estalviaràs gaire. Aleshores, bueno, ells tindran els seus motius, suposo que ja els explicaran, però en qualsevol cas, l'any que ve, doncs, Lleida Llista...
Serà més dur, eh?
Serà més dur, clar.
Serà més dur, i hem d'encertar amb els fitxatges de recanvi, eh?
És que 4 descensos en una lliga de 16 és el 25%,
eh? Per això dic atenció,
eh? Vull dir, poca broma.
S'ha de parar...
No te pots adormir, perquè si no, ja t'agafen.
Aquesta setmana, Enric Duc ho havia explicat aquí, a la radiografia, ja fa 2 anys... Aquest any passat també ho va explicar, que el seu patrocinador principal, ICG Software, era un patrocinador que normalment no es comprometia més d'un o 2 anys amb els equips que patrocinava. I recordo l'Enric Duc aquí va dir que ells estaven d'enhorabona i que no se li podia demanar més, i que, escolta, xapó. Hi ha gent que no entén que ho deixi ara, que ha obtingut els resultats que ha obtingut. Jo suposo que això també és una decisió empresarial, però clar... jo no la critico, la marxa. Jo el que crec és que ara tenen feina, no sé si Enric Duc no ho ha volgut avançar, però tenen feina a cobrir aquest lloc ara.
Home, indudablement, buscar un sponsor de la categoria ICG, pues costa, no? I a Lleida ja veiem que no estem sobrats d'esponsors. Per tant, s'haurà de buscar o un o un mecenatge més petit, 2 o 3 que puguin cobrir el pressupost d'ICG.
Home, aquí hi ha dos temes. D'una banda, home, haver aguantat 6 anys, jo crec que és rècord.
Sí, sí.
Perquè amb el bàsquet Caprabo va estar 4, si no recordo malament.
Imagina't, i tothom se'n recorda del Caprabo. Sí, 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 és curiós, no?
És curiós, no? És exacte com tu dius. Està molt bé 6 anys. L'Enric sempre ho ha dit, és cert, que, escolta, vam venir aquí a donar un cop de mà, fa 6 anys que estàvem amb l'aigua al coll, i agraïts eternament. Però després també sobte que, clar, sempre hem parlat de que patrocinar un club esportiu en aquest estat... doncs no té retorn, no? I curiosament, doncs el retorn que ha tingut aquest any és brutal, i el retorn que tindrà l'any que ve també és brutal, perquè d'entrada el Llista jugarà a la Copa Continental.
Clar.
Això són hores de tele, això és Barça, Porto, els grans d'Europa, o sigui que una de les coses per les quals moltíssimes empreses doncs no entren al patrocini esportiu i és que no tenen un retorn directe, doncs aquest any, evidentment, el que pugui pagar ICG, que era una bona xifra al Llista, ho ha recuperat a més creix. O sigui, una Final Four,
sí, sí,
i tant. O sigui, 2 partits, més amb horari de màxima audiència per televisió, més les pàgines que s'han fet a la mañana, les que s'han fet al Segre, al Mundo Deportivo, a l'Esport, a les ràdios, a les teles, vull dir, està totalment recuperat l'impacte. I s'opta per això, no?, que dius, just en el moment més dolcet, doncs ho deixen, però en qualsevol cas és el que dèiem, ja feia anys, van entrar per donar un cop de mà un parell d'anys i al final han estat 6, doncs bé, passa que després hi ha l'altra lectura, que és que ens replantegem, Actel també plega el Força Lleida.
Sí, correcte.
I Lleida Esportiu, pues mira, perquè tenim un xino. Uh-huh. Clar, també aquesta ciutat ens ho hauríem de fer mirar, no? Chapó a ICG, chapó, perquè ja s'ha
tret
patrocini esportiu més. Sí,
això és el que dèiem,
ja.
No? Que fins i tot és curiós que retenen però, ara, no?
No, chapó, perquè ja t'ho dic, és el que ha tingut més durada en el temps, però Lleida, home, l'estructura empresarial de la ciutat i de la demarcació jo crec que s'ho hauria de fer mirar, no? O sigui, estem parlant d'un club que fa 8 anys que està a la màxima categoria, que acaba de guanyar una competició continental, que té una gestió econòmica impecable, que té una gestió esportiva impecable i que ara, doncs, està amb el dubte de si l'any que ve podrà defensar la Copa de la Fresca guanyada aquest any.
Sí, sí.
Hi ha negociacions amb algunes empreses, em consta que n'hi ha alguna que està bastant avançadeta, però...
Home, suposo que internament això ja ho devien de saber fa temps i s'han mogut coses. Ja convidarem a l'Enric Duca que vingui un dia aquí als estudis i en parlem, a veure si ens pot avançar alguna primícia. El bàsquet el mateix, l'Actel, que ha estat 2 anys, 3...
Aquí tindran més feina.
Clar.
Perquè aquí ni gestió econòmica impecable, ni gestió esportiva impecable, ni cap
clar,
tipus de
més,
gestió impecable.
És el que dèiem, com ha arribat l'equip a final de temporada. És que,
mira,
és que això no és un bon aparador per vendre.
Mira, de la mateixa manera que ICG ha fet una inversió fantàstica amb el llista per ICG, per Actel, amb el Força Lleida, ha estat complicada. Ser complicada fins al punt de que quan va començar el patrocini alguns trucaven als diaris dient «Ei, recordeu que és Actel Força Lleida?» i últimament ja trucaven dient «No, que és Força Lleida».
Imagina't.
O sigui, perquè, clar, estem parlant d'un descens, estem parlant de l'any passat que hi ha Ullull i estem parlant d'aquesta temporada que s'ha salvat la categoria a l'última jornada.
Sí, sí, també hi ha Ullull.
És un patrocini també peculiar, perquè, clar, Actel no deixa de ser una cooperativa, no? Bueno,
sí.
Era peculiar.
És un patrocini polític.
Sí, exacte. Bueno, com el 90%. Menos dices, què, crec?
No.
També gairebé tots són així. Però, bueno, en qualsevol cas, chapó Actel, doncs que ha apostat per l'esport de Lleida uns anys.
Per cert, que no ho hem dit, i avui volia parlar justament d'això, el Lleida Llista, capítols de baixes, confirmades.
Bueno, Darío Jiménez sí, marxa a Itàlia, el Deri Matais marxa al COI...
Dos.
I el Mola a França, me sembla.
Sí, no sé si a França...
També s'haurà de tocar una mica el mercat, eh?
Sí, bueno, la resta estan tots renovats, menys el Chichi Creus, que estan en ello. Tenen firmat l'argentí de l'Alcoyano. I alguna coseta més, clar, has de fitxar un porter. Marxant el Mola, hauràs de firmar un porter.
Força Lleida, el Jorge Serna, que li engresca el projecte i diu que segueix com a primer entrenador la temporada vinent.
Sí, és curiós, primer entrenador no professional. Què dius? Sí, no professional en el sentit, ojo, que no se'm malentengui, de dedicació exclusiva.
Sí, sí, correcte. Sí, sí. No tingui ganes.
Més professional que el Jorge, costarà trobar-lo, sí. Perquè és un tio que és un malalt de bàsquet i és un currant i tal, però...
És curiós que s'ha fitxat el retorn de Prado,
bueno.
Però que no arriba com...
Bueno,
com es va vendre que arribava. Ara ve com un assessor, no ve com un director esportiu.
Ja veurem.
Sí, per això ho dic, ja veurem.
Ja veurem. Ja veurem moltes coses amb això del bàsquet. Ja veurem moltes coses.
Rubín de Félix deixa el club.
Fora, sí. Miqui Feliu, Creu, Hermet tenen contracte en vigor. S'ha renovat a la Blai en Valle per 2 temporades.
O sigui, hi ha 4 jugadors, a hores d'ara.
3. Martí, Hermet i la Blai. I, en principi, el segon entrenador serà Lluís Pino, que aquest serà la figura de l'entrenador professional que tindrà el club. És un tio que és jove, però déu-n'hi-do, eh? Ha estat a Mèxic, ha estat a Hong Kong, a Meledo Torres, ha estat a Xina, està ara a Venezuela. Vull dir, què tal? El que passa és que la lliga venezolana s'acaba a mitjans, a principis de juliol, i, en principi, aquest serà doncs, l'home que triat per fer... d'entrenador a jornada completa, però dir d'alguna manera
al
Força Lleida.
Escolta, i el Lleida Esportiu, aviam, jo una cosa que no tinc clara.
No tens clara, sí, no la tenim ni tota la ciutat.
No és una,
Vols temps al bar.
Gerard Albadalejo, que va estar aquí assegut com a entrenador del Lleida Esportiu, hores d'ara és l'entrenador del Lleida Esportiu, però clar, falta aquesta ratificació. I escolta, jo quan et tarden tant a ratificar... És que s'està buscant alguna cosa i si no surt, doncs seguiràs tu. Em sona això.
No, però mira, jo si vols que et digui la meva manera d'opinar-hi, els projectes se comencen tots des de la base. Si aquest noi se fitxa per 2 anys i el primer any pues, no ha funcionat el que tenia que funcionar, però que m'ha estat fins a l'última jornada, si pugem o no pugem, o jugàvem al playoff o no jugàvem, alguna cosa haurà fet i alguna cosa haurà fet malament, també, no? Haurà fet bé i malament. Però tant li has de donar l'oportunitat de la continuïtat. Per, si no, no el fitxem per dos anys. O sigui, fitxar un entrenador per dos anys, vull dir, no té per què ser-hi. Perquè això, ara què farem? Ficar el de segundo? El base no pot anar perquè s'han fitxat 50.000 entrenadors del futbol base? I quan sabran que no cobraran, no marxaran tots corrents. Què farem amb això? És molt complicat. Però si comences un projecte des de baix i comences des de l'entrenador i li dius, escolta, et donem la confiança dos anys, doncs dona-li la confiança dos anys.
Però, Albert Escobar, la setmana passada, reunió amb el director esportiu del Lleida Esportiu. Teòricament, d'allí havia de sortir ja la decisió i no surt allí.
Gerard Badalejo és treballador del club. I aleshores, bueno, acabar la temporada i s'han valorat pros i contres. Ahir ho parlàvem amb una gent, no? Clar, des de fora, el tio d'Extremadura per dir algo, veu un xaval de 34 anys que debute, fica l'equip a 8 anys de final de la Copa del Rei i lluitant pel playoff fins l'últim dia. Dius, hòstia, i damunt de la casa. Val. Després aquí, al dia a dia, doncs hi ha hagut altres consideracions. I sobretot, aquí hi ha un tema de fons, que de moment no se n'ha parlat perquè no és oficial, però és la reestructuració de la segona B, que ara sembla que sí que va en sèrio. I entrant Rubiales, doncs encara més. Uh-huh. I aquesta reestructuració doncs passa per reduir el grup de segona B d'èlite, per entendre-ho, no? Es parla de fer una segona B de 20 equips. Clar, això vol dir els 5 millors de cada grup. Això vol dir que si aquesta remodelació es fa per la 19-20, acabar setè ja no té val.
Correcte. Home, és que llavors, o sigui, anar clar, una tercera divisió o una segona divisió BB o clar, B2... Ja,
l'objectiu
ja.
Copa del Rei, que fins ara tenien alguns clubs, doncs com a mal menor, entre ells el Lleida, que l'ha jugat cada any, això ja no serveix. Vale? I a partir d'aquí, doncs, la reestructuració que s'ha fet al club, primer de l'estructura de futbol base i després també de l'estructura del primer equip, que també tindrà canvis, no?
Però el futbol base a mi em sembla molt bé, amb tots els respectes. Però a què juguem?
Bueno, se valoren altres coses. A veure, Gerard és un tio de casa, és implicat 24 hores al dia, és l'any del seu debut, no ho ha fet malament, però després també hi ha una sèrie d'ítems, clar, recuperació dels lesionats. O sigui, Aitor se lesiona
sí.
I no hem tingut nassos de recuperar-lo.
Sí.
Musta se lesiona i no hem tingut nassos de recuperar-lo.
Sí, clar, això són baixes.
Fèlix batia això des del gener i no hem tingut nassos de recuperar-lo. De totes les finals que hem jugat, no n'hem guanyat cap. Perquè no n'hem guanyat cap. Perquè hem perdut a Villarreal, hem perdut a Mallorca, hem perdut a Cornellà, tots els partits importants s'han perdut. I a més, amb l'agravant del Formentera a casa. Clar, aquí ho han parlat. Tu contra dos dels equips que han baixat has fet 0 de 12.
Sí, aquests punts són els claus, jo crec.
Contra dos equips dels que han baixat no sé capaç de fer un punt. Que, mira, un, dos puntets són els que t'haguessin donat a playoff. Aleshores, per això et dic que a la taula doncs hi ha moltes coses. I després hi ha un tema. Hi ha un run-run al Badalejo, doncs hi ha una part important que no agrada. Val? I després d'aquesta temporada, recordem...
Però quan dius hi ha una part important, no, de la junta directiva del club són tres.
Parlo d'entorn, que evidentment no has de treballar de cara a l'entorn. Però també és un tema que has de valorar.
Sí, correcte.
Perquè si tu comences la propera temporada i després d'acabar com has acabat aquesta, al mes d'octubre vas al 12, la situació pot ser insostenible.
Sí.
Llavors, també has de valorar si li dones una oportunitat al Badalejo, però sabent doncs, que al novembre has d'estar on has d'estar, o si no, i llavors ja canviar de pressa i corrents novembre-desembre per primera vegada a la història del club un entrenador, o doncs ja canvies directament ara i al Badalejo, el club vol que el Badalejo segueixi. De fet, una de les propostes que té és estar al cos tècnic, al nou cos tècnic com a adjunt, i també com a adjunt a Jordi Esteve, a la secretaria tècnica. Per què? Perquè es compta amb ell. Ara hi ha hagut coses d'aquesta temporada que no han acabat de convèncer. I que són coses totalment, o sigui, objectives.
Sí.
O sigui, que no hem guanyat cap final, els números estan aquí. Que jugadors importants que s'han lesionat pel que sigui, i amb això no estic culpant només a Gerard Badalejo, pel que sigui, no s'han recuperat. Bueno, hi ha hagut partits en els que l'equip s'ha deixat anar.
Sí, més d'un.
Bueno, clar, és que aquí hi ha moltes coses que més enllà de com se veu des de fora la figura de Gerard Albadalejo, que, insisteixo, 34 anys...
No, no, és que la primera aproximació que has fet des de fora és molt bona, però des de dins...
Però des de dins, tal. I després, sobretot, insisteixo, amb això que al moment no se n'està parlant gaire, perquè no hi ha res oficial...
Home, el 19-20 és ja, bueno, aquest... A nivell futbolístic és d'aquí dues temporades.
Ah, clar, clar.
O sigui, la que ve no l'altra.
I si no, si no és el 19-20, serà el 20-21. I tu, amb aquesta hipotètica remodelació de la segona B, has d'arribar a preparar ja amb una estructura.
Hosti, la segona B es ficarà, ficarà complicada.
Bueno, al futbol professional i a la federació se n'han donat compte una punyetera vegada que tu no pots jugar una setmana al Rico Pérez i a la següent al camp de Llagostera.
Correcte.
I després jugar al camp d'Esports i a la següent al camp de l'Ebro. I després jugar al Martínez Valero i a la següent al camp de l'Ontinyent. No, no pot ser. No pot ser. Vull dir, per
amb una temporada, de club, amb una estadi, temporada per... normal, segons els números, el Lleida hauria d'estar dels 5 primers.
Bueno,
però hi has d'estar. L'any que feien el tall ja has d'estar.
És que aquest any, si es descuidem, no fem ni copa.
Clar.
Sí. Aquest any hem fet copa perquè hem tingut més puntuació que el millor cinquè dels altres grups. Si no, no fem copa. I això traduït a la propera o dintre dues temporades amb aquesta reestructuració implicaria quedar-te fora de la nova segona B. Llavors sí que hi ha.
Clar, això sí que hi ha.
Si t'has d'anar amb una mena de tercera... Bueno, és clar, són moltes coses, hi ha molts ítems... doncs que fan que pesin a l'hora de prendre la decisió.
Sí, però te torno a dir, que si hem de jugar amb una cosa hem de saber què juguem, si no...
No, no, completament d'acord.
Si no, cada any canviem, no, no. Malament, eh?
Filosofia de club.
En això estem absolutament d'acord, i jo era dels que li donaria una oportunitat al general Badalejo valorant tots els pros i els contres que acabo de dir.
Molt bé.
Vull pensar que en un any també ha après alguna cosa.
Doncs d'això nosaltres suposo que ho viurem, perquè seguirem aquí el mes de juny i dues setmanes de juliol, que allò d'estar dat i beneït.
En principi el club ha tancat un acord amb Viadero, però aquesta tarda reuneix amb el tapat, que dic jo, que en cas de que digui sí, serà el nou entrenador Lleida.
Xavi Pérez, Albert Escuer, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Doncs apa, que en tenim una i mitja per sobre de dos quarts de dues, dilluns 11 de juny del 2018, i ara ja fem aquesta connexió amb la Nacional 240, o via Nacional 240, cap a les comarques de Tarragona.
Ricard Álvarez, què tal?
Ahí estamos.
Com estàs?
Hola, Mònica.
Estava patint, eh?
Clar, és
estava patint perquè jo dic, no hi és aquest noi, no avui, és. No hi és.
Però la música t'arribava.
Sí, la música m'arribava, estàvem aquí.
No
sí,
veus,
sí.
Mira quina veu que tinc.
Ja, no t'has sentat bé el cap de setmana.
No, no, i no he fet el boig tampoc.
Tantes propostes que fèiem divendres i mira com has acabat.
No, home, he fet bastantes coses, però
no,
clar,
ja es nota,
mira,
ja.
No sé, meteorològicament també, tampoc acompanyant massa la temperatura i tot plegat, i mira com m'ha deixat.
Bueno, t'hauràs de cuidar, ja parlarem més nosaltres avui, no pateixis. Escolta, com estàs? Això ja ho vam explicar fa dies, eh? El, sí. el Ricard acaba just una tertúlia a dos quarts de dues i ha de desallotjar l'estudi ple de gent per rebre la nova convidada que té avui, llavors hi ha aquí un...
A més, tu m'entendràs, perquè tu saps això. Al principi costa, però després quan ja estàs ben posat a la tertúlia, la gent està còmode.
I no volen marxar.
I comencen a parlar i t'expliquen coses que no t'explicarien i dius, mira, s'ha acabat el temps, guardeu-vos-ho per la propera.
Que no ho saben, que anem sempre enganxats al minut nosaltres.
La clar, és la gràcia del directe, això.
Mare meva. Escolta, què tenim avui? Caixa Fòrum.
Avui Caixa Fòrum.
Sí.
I jo crec que a Caixa Fòrum podem parlar de moltes vessants, i de molta història vinculadíssima a cada ciutat.
Sí, molt, sí, és veritat, és veritat. Ara els preguntarem a les nostres convidades d'avui des de quan funciona el Caixa Fòrum a cada ciutat, per exemple, a Tarragona o a Lleida. Escolta, què et sembla? Fem una petita aturada per la publicitat. És molt curta, no? No arriba a dos minuts,
no,
avui.
No res,
doncs va.
No marxeu.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles. El de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a tiempo de juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama? Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo dirigido por Paco González y organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
¡Atención, que hay
gol! El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Las familias de verdad salen de viaje pensando que ese ruidito del coche no es nada. Y sí es algo. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad. Como el de Mafre, con el que tienes garantizado el servicio en carretera 24 horas ante cualquier problema. Mafre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Ya llegan las vacaciones de verano. ¿Estás preparado? En El Corte Inglés lo tenemos todo listo para que a los peques no les falte de nada. Ropa de moda, mochilas, una peli y hasta el 30 de junio unos precios estupendos en marcas infantiles. Freestyle, Brotes, Bastiez, Tijuana, Boomerang y Santillana. Summer Kids, empieza tu aventura de verano en El Corte Inglés.
Hola, vecina. ¿Ya he visto que te has puesto alarma?
Sí, vinieron ayer los de Securitas Direct a instalármela.
Uf, y no es mucho lío.
¿Qué va? Te metes en la web de Securitas Direct y puedes calcularlo online. No tardas nada. Además, te la dejan instalada el mismo día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Doncs apa, que parlem del Caixa Fòrum, Mònica.
Sí.
Tu recordes la primera vegada que vas trepitjar un Caixa Fòrum que abans no es deien així?
Doncs no recordo la primera vegada. Mira, és una molt bona pregunta. És que l'he trepitjat moltes vegades, però la primera no ho sé.
Doncs jo sí.
Tu te'n recordes?
Sí. Mira, jo me'n recordo. Jo crec que tenia 6 o 7 anys.
Abans d'ahir, Ricard, abans d'ahir.
Sí, fa 4 dies. I va ser un 6 de gener. I recordo que vam anar a veure el Reis Mags d'Orient. Però ja, o sigui, no a la nit de la cavalcada, sinó l'endemà, ja havia tot l'auditori ple, i em van cridar pel meu nom, els Reis.
Home, clar, però això te'n recordes, que és una efemèride important.
Em van fer sortir, el meu pare es diu Gaspar, i curiosament el rei que em va cridar, crec que era el Gaspar, em va fer seure allí, i em va dir si em portava bé, m'havia portat bé tota la història, i em va donar un regal amb el meu nom. Tu imagina't amb un nen de 6 o 7 anys, això.
Màgia pura, això.
Doncs...
Màgia pura, clar.
Fixa't que me n'en recordo encara. Doncs això va ser el Caixa Fòrum. Va ser la meva primera experiència al Caixa Fòrum.
Veus? És que, clar, és que fan coses molt diverses, eh? Ara ens ho explicaran. Mira,
ara m'enric en recordant-ho, però és que és així.
Presentem, mira, que ens diguin els oients quina experiència recorden del Caixa Fòrum. Va, a veure si des d'ara i fins les dues som a temps de llegir algun missatge. A Twitter, @copetarragona o @copelleida.
Molt bé.
Que ens ho vagin explicant. Mira, presentem a les convidades d'avui, que són convidades, elles, les dues, dones directores de Caixa Fòrum. Tinc aquí a la directora del Tarragona, a la Glòria Oliver. Glòria, què tal? Bon dia,
gràcies. Què tal? Bon dia, Mònica.
Un plaer tenir-te per aquí. Gràcies, igualment. Gràcies per convidar-nos.
I a Lleida tenim a la directora del Caixa Fòrum, a Lleida, la Maribel Tost. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes. Bon dia, Glòria. Bon dia, Mònica.
Hola, Maribel.
Bon dia, Maribel.
Aquí hi ha una pregunta que fem sempre als convidats i a les convidades, i és que si es coneixen, jo no sé si cal fer-la avui, perquè us coneixeu molt, no?
Ai, ai, molt i molt. Moltíssim, moltíssim. Ens coneixem moltíssim. Tenim sempre doncs, una comunicació doncs, molt directa, molt estreta, i sí, sí, afortunadament ens coneixem molt.
Sí, de fet, això, que el Ricard i a mi ens encanta explicar interioritats de la nostra feina, pràcticament aquesta vegada, jo crec que no ens havia passat, Ricard, les convidades han quedat elles per venir, que això és fantàstic. Sí, sou un xollo de convidades.
Som un xollo. I a veure, i perquè estem una mica lluny, si no, quedàvem després per anar a dinar plegades.
Eh? Mira, això és una cosa que tenim pendent amb la Mònica. Ah,
és veritat, és veritat.
Ens hi haguéssim sumat, nosaltres. Sí. Però sí que és veritat que més d'una vegada hem hagut d'aconseguir els convidats. Vull dir que aquesta vegada ha sigut molt diferent.
Ha estat molt més fàcil, eh?
Gràcies, gràcies.
És un, la veritat és que és un tema que ens feia molta il·lusió, feia dies que anàvem darrere, perquè jo crec que el Ricard ara explicava aquesta primera experiència, però crec que molts dels que ens estan escoltant ara, per una raó o l'altra, han trepitjat el CaixaForum Tarragona o el CaixaForum Lleida. Des de quan a Tarragona, Glòria?
Mira, a Tarragona des de... En marca CaixaForum, que ara us explicarem el perquè d'això, sí que estaria des de l'any 2008. Però, com bé diu el Ricard, ens remuntem molt més enllà. I bé, nosaltres a Tarragona, l'edifici, els que ho conegueu, l'edifici de la Caixa, no? Neix als anys 50. Sí. Als anys 50 ja en Pujol i Savil, l'arquitecte tarragoní, pues, dissenya aquell edifici, el fa perquè sigui la seu de l'entitat. Però ja com doncs sempre l'entitat ha tingut doncs, una aposta social, ja hi va fer un lloc per una sala d'exposicions i per una biblioteca. Uh-huh. A més això, també hi havia la casa de família Santa Madrona i les oficines, si més no, de la Caixa, que serien les que encara estan avui, i la resta ja van ser vivendes de lloguer. Per tant, estem parlant que en els anys 50 ja hi ha un primer esbós del que després esdevindria CaixaForum. Entremig, l'any 2001, és quan aquest espai, la biblioteca, ja es transforma o deix d'existir, passa a ser una seu, doncs, una miqueta amb activitats culturals que encabeix un auditori. En aquest espai encara no es deia CaixaForum, era el centre social i cultural de la Caixa, sí. I així sí, doncs, el 2008, per tant, enguany fem 10 anys, 10 anys de CaixaForum, Tarragona doncs, coneix un espai al bell mig de la ciutat amb aquestes finalitats doncs, mm-hmm. culturals i socials.
Maribel.
A Lleida què?
Home, a Lleida l'edifici és maquíssima, també.
Sí, també és un edifici doncs, molt maco. Les arrels històriques de CaixaForum Lleida rauen doncs, en l'antic Cine Vinyes. És un edifici doncs, de l'any 1919. És un edifici doncs, de l'arquitecte Francesc de Paula i Morera, que va funcionar doncs, com a cinema doncs, fins a l'any 1978. A partir de llavors, doncs, el Cine Vinyes doncs, tanca i passa doncs, uns anys en el qual doncs, aquest edifici està doncs, en un complet desús. I és l'any 1985, quan el Montepío, l'edifici que està al costat doncs, justament doncs, del CaixaForum, compra doncs, aquestes instal·lacions i fa doncs, un seguit d'obres mantenint les dues façanes històriques, per dir-ho doncs, d'alguna manera. I concretament, un 19 de desembre de l'any 1989, neix el Centre Cultural de la Fundació La Caixa a Lleida. Com ha explicat la Glòria i com també molt bé heu comentat doncs, vosaltres, a partir de l'any 2008, el Centre Social i Cultural de la Fundació La Caixa Lleida passa a anomenar-se CaixaForum Lleida, també amb aquesta línia doncs, de poder-se doncs, assimilar a la marca doncs, de CaixaForums que estan repartits per tot el territori espanyol.
Uh-huh. A mi m'agradaria preguntar-vos també a vosaltres dues si recordeu la primera vegada que vau entrar a un CaixaForum a veure alguna cosa. Evidentment, no sé si pensar que algun dia els acabaríeu dirigint, eh? No sé, Maribel, tu recordes o què?
Sí, ho recordo moltíssim. Ho recordo moltíssim precisament perquè CaixaForum Lleida sempre doncs, ha estat molt atent a totes les manifestacions doncs, artístiques del territori. I a l'igual doncs, que enguany, doncs, CaixaForum Lleida des dels seus orígens doncs, ha estat un centre que ha acollit la mostra de cine llatinoamericà. Mm-hmm. I una de les primeres vegades que vaig assistir doncs, al CaixaForum Lleida, parlem així en propietat, mm-hmm. amb una nomenclatura doncs, actual, va ser per anar a veure doncs, una pel·lícula de la mostra de cine llatinoamericà.
Veus? Glòria,
no, recordo, no recordo exactament l'any, us ho dic així, però pa, em fa una colla, us ho puc dir així.
Fa 4 dies, sí.
Sí, sí, us ho puc dir.
En el meu cas ha estat sempre una miqueta més lligat a la feina, perquè fa molts anys, doncs, que jo, de fet, fa 2 anys que estic a Caixa Fòrum, però em fa 27 que sóc a Caixa Banc, o a l'antiga La Caixa. Sí. Aleshores, doncs bé, hi treballava propera, per tant, doncs, en part de la meva feina esdevenia, doncs, en fer, doncs, actes, celebrar, doncs, també les arribades a les inauguracions, etc. Per tant, el Caixa Fòrum m'encantava, eh? Sempre que em tocava anar a treballar a Caixa Fòrum ho veia com algo fantàstic, com un regal de la feina. I la veritat és que quan em van fer aquesta proposta, doncs, la vaig acollir amb moltíssim gust, perquè, doncs, ho portava vivint i treballant, doncs, amb una altra perspectiva, però, doncs, la veritat és que em va fer molta il·lusió. Sí, sí, sí.
Fixa't, t'ha dit una cosa la Maribel Ricard, ho ha lligat a la Mostra de Cinema Llatinoamericà, sí, que és un
referent molt important,
no?
De la ciutat de Lleida, no?
Exacte, Lleida està molt lligat, no?, a l'ADN cultural de la ciutat, i de fet us volíem preguntar això també, no? Com, perquè evidentment les exposicions de Caixa Fòrum van recorrent el territori, no? Vull dir, no són específiques de cada ciutat, però sí que vosaltres us lligueu d'una manera molt íntima, si ho podem dir així, a la vida cultural de cada lloc que ocupeu, no?
Sí, sí, així és. De fet, és la nostra responsabilitat, oi, Glòria?
Correcte,
I bé, Lleida, doncs, es tradueix, doncs, en multitud, doncs, d'esdeveniments, no? Des de la Mostra de Cine Llatinoamericà, a l'Animac, a la Fira de Titelles, al Dia de la Ciència al Carrer, és estar, doncs, totalment i permanentment atents, doncs, al Batec de Lleida i del territori.
Sí, en el nostre cas, doncs, evidentment, també ens lliguem als esdeveniments culturals de la ciutat. També sempre atenent a noves demandes, és algo obert, no? O sigui, el nostre lligam amb la ciutat és permanent, però això no vol dir que sempre hagin de ser les mateixes col·laboracions. Intentem, doncs, que això vagi, doncs, donant una mica la roda, no? Perquè noves coses també puguin venir i puguin acollir-se des de casa. Com deia la Maribel, nosaltres, en el cas de Tarragona, doncs, bé, doncs, estem acollim el Festival Dixieland. Estem en el Minipop, quan toca el Minipop ens en traslladem fins i tot físicament, fem col·laboracions diverses amb universitats, amb institucions com IPES, també la Universitat Rovira i Virgili, després també, doncs, hem estat i tornarem a estar amb Tarraco Viva, bé, amb totes les diferents manifestacions, ja dic, culturals de la ciutat que es poden d'alguna manera lligar. Ara actualment què tenim entre mans? No podia ser d'altra manera. Hombre. Jocs Mediterranis.
Ara dic, paraules màgiques que dirà la Glòria, no es parla d'altra cosa.
Paraules majors.
Exacte, sí. Majors, això només passa un cop a la vida. Per tant, des d'aquí què hem fet? Doncs, bueno, ens hem lligat, doncs, evidentment, amb el compromís amb el programa cultural de jocs. Hem adaptat, doncs, una miqueta algunes programacions, una miqueta més específiques, doncs, de cara a temàtiques lligades amb els jocs, com seran, doncs, mira, aquesta setmana que ve estarem de ple a la cuina grega, també tindrem, doncs, un show cooking que ens introduirà una miqueta en els secrets d'aquestes receptes de l'antiga Grècia. I després, doncs, bé, dintre d'aquest programa s'han fet també uns tallers per nens i nenes de en relació al Mediterrani, oceans, bueno, balenes, dofins, meduses, etc. Així, doncs, hem recollit una miqueta aquestes propostes. També una altra cosa significativa, i estem a Reus, i ho haig de dir. Dimecres inaugurem a Reus Salgado al Carrer, també formant part d'aquesta proposta de programa cultural. És una mostra, que és l'obra de Salgado, portada al carrer, una miqueta amb la pretesa de que la persona que passegi per la ciutat es trobi casualment amb unes magnífiques obres i les pugui, doncs, gaudir. Això serà, doncs, ja dic, ben aviat, també com a seu, que n'és Reus, i que després també passarà a Vilaseca. Una miqueta aquesta mostra, doncs, anirà complementant-se.
Jo volia fer una pregunta tant a la Glòria com a la Maribel, a veure si ho sabeu. Quan va néixer el Caixa Fòrum, com deia la Maribel, amb la nomenclatura actual, però vull dir, quan va néixer en el seu moment la Fundació, la Caixa, o com es digués en el seu moment, va néixer realment com una sala d'exposicions? Aquesta era la seva primera finalitat?
Bé, sí, jo crec que sala d'exposicions ja anticipa, o sigui, ja, com us deia, ja ho era abans. El que passa que la veritat és que, clar, la dinàmica d'un CaixaForum amb unes itineràncies com les que hi ha ara, aquestes sí que comencen a prendre forma a partir d'aquest any,
sí, 2008, 2008.
Correcte. 2008. Però abans ja hi havien hagut també altres tipus d'exposicions, no? Aleshores, bé, jo encara recordo que es va arrencar a Tarragona amb Tarracó Porta de Roma, amb una exposició magnífica, no?, que va obrir una miqueta aquesta persiana, no?, a CaixaForum amb un botó de luxe.
Però t'ho dic perquè avui en dia la programació del CaixaForum gira entorn de l'exposició principal. A partir d'allí, doncs, evidentment, es van fent activitats paral·leles i complementàries, però vull dir que la proposta potent, la principal, és l'exposició permanent que hi ha. Permanent, sí. Vull dir, de la que toca en aquell semestre.
Sí, sí, així és, però tot i això, o sigui, la nostra mirada no és solament a tots els aspectes culturals de que pot presentar, doncs, la societat, sinó també, doncs, amb aquella visió, doncs, més social, no? Per exemple, nosaltres, en aquests moments, i jo crec que Glòria així em corregirà si és el cas, nosaltres ara, per exemple, doncs, estem duent a terme, doncs, uns tallers que porten per títol Música per discapacitats, Escolta i descobreix i crea, doncs, la nostra música, un taller que n'hem tingut l'ocasió, doncs, de parlar els divendres, doncs, aquí al teu programa de l'Espai en Groc, i que, doncs, és un taller adreçat, doncs, a persones que tenen, doncs, empreses d'exclusió social i que d'alguna manera, doncs, tenen, doncs, una discapacitat. Aquest taller, que està integrat per 8 sessions, culminarà, millor dit, doncs, amb un concert que tindrà lloc el dia 20 de juny, però crec i estic segura que és una proposta que també s'està duent a terme paral·lelament, doncs, a CaixaForum Tarragona.
Escolta, ja que hem encetat aquest tema, Glòria, explica'm l'exposició que teniu.
Què teniu ara, és veritat?
Què proposeu ara? Que ve fins al juliol, això, eh?
Exacte. En aquest moment estem endinsant-nos en el futur, amb Experiment Any 2100, que ens espera a la Terra del Futur, una exposició de ciència, no és de ciència-ficció, perquè és una ciència molt, molt propera, molt real, ha estat creada per CosmoCaixa, i bé, ens explica una miqueta quines seran les tendències i molt probablement les visions reals que pot patir la Terra d'aquí, doncs, el que queda de segle. Això es basa, doncs, en uns estudis anomenats prospectiva, val? De manera que, veient una miqueta la tendència actual i extrapolable, doncs, d'aquí a uns anys, veurem què ens espera el futur. Certament és una exposició que no pretén generar una visió negra, tampoc una visió massa tòpica, però, o massa idíl·lica, però sí que és cert que el que busca i el que ha pogut donar, sobretot a moltíssims escolars que hi han passat, és una sensibilització important de que, doncs, les nostres obres del dia a dia, el que fem, el que deixem de fer, és allò que després acabarà transformant el futur. Per tant, el futur no està escrit, el futur no és algo que hagi de passar ineludiblement d'una manera concreta, sinó que està a les nostres mans. I hi ha una sèrie, doncs, d'explicacions, doncs, bé, que ens expliquen una miqueta, doncs, tot el que serà, doncs, recursos naturals, energètics, com ens alimentarem, quina tecnologia ens podrem, doncs, servir, etcètera. Per tant, és una exposició molt i molt apta per tothom, però molt dissenyada, jo crec que especialment pel públic jove.
Mm-hmm. I a Lleida què hi ha, Maribel?
A Lleida tenim, doncs, Ramon Pitxot, de la Maison Gos, dels Quatre Gats a la Maison Gos, una magnífica exposició que reuneix, doncs, 65 objectes d'aquest pintor a cavall de finals, doncs, del segle XIX i el primer terç, doncs, del segle XX. No? És la primera exposició monogràfica dedicada, doncs, a un dels grans pintors capdal per entendre, doncs, el modernisme català.
Aquesta l'he vist, eh? Aquesta l'he vist.
És recomanació de la casa.
Sí, 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 sí.
Mira, m'agradaria preguntar-vos precisament per aquesta, heu dit una paraula fa una estona, que és itinerància, clar, perquè el que dèiem, no? Hi ha una exposició que va rodant, no? I evidentment no sé si a Tarragona ha passat la de Ramon Pitxot, Glòria, encara no. Vindrà?
Possiblement hi pugui haver, però no amb aquests dos propers anys, de moment. Val. Però les itineràncies, de vegades, doncs, són a 2-3 anys vista.
Clar, perquè m'agradaria que ens expliquéssiu com funciona això, perquè, no sé, la mateixa exposició l'hem pogut veure a Tarragona o a Lleida, però suposo que també s'adapta cada exposició a cada espai, no?
Sí, exacte. Sí, això és vital, això és fonamental.
Sí, perquè els CaixaForum som tots molt diferents d'espai, de sales, etc. En el cas, per exemple, de Tarragona, doncs, bueno, tenim una sala... Som els més petits, que consti, que ho deixo aquí per a Constància, però no per això no tenim una sala precisament que ens dona molt avantatge, i és que és una sala molt àmplia, molt diàfana, i així doncs ens permet també poder acollir moltíssimes exposicions. Els formats es van canviant, evidentment. Una exposició presentada a Barcelona, doncs, de vegades per la pròpia volum de la sala permet acollir més peces. Llavors es fa l'adaptació a la resta de territoris. Això no vol dir, doncs, que les hàgim de tenir totes, perquè evidentment són moltes, que cadascú té unes itineràncies marcades, perquè en uns temps, a vegades, amb els museus que s'agafen doncs aquests compromisos, no, d'itinerància, doncs, que també tenen un temps de 2-3 anys, i en això doncs evidentment no poden passar pels 8 CaixaForums que som actualment.
Clar. La Maribel ha fet també un ai, clar, quan ha dit això d'adaptar-se a l'espai, perquè evidentment, per exemple, l'espai de Lleida és molt particular, no?
Sí, així és un espai doncs molt particular, però tot i això, doncs, els equips de CaixaForum i de l'obra social La Caixa, en definitiva, doncs, fan uns esforços titànics per adaptar doncs aquests discursos a la morfologia pròpia doncs del CaixaForum Lleida.
De totes maneres, mira, per exemple, perquè veguis l'adaptació que fan a cada ciutat, jo recordo fa ara un any o any i mig una exposició que vau tenir doncs que es va complementar amb obres locals, amb obres de Lleida, no?
Justament
per exemple.
Fa un any. És Gestos iconoclastes, uh-huh, imatges heterodoxes. És el uh-huh títol de l'exposició que vam tenir doncs l'any passat, en aquestes èpoques, precisament.
Però vull dir que l'exposició gran és la mateixa a tot arreu, però, per exemple, a Lleida, suposo que d'altres llocs, doncs els vostres serveis d'investigació per entendre'ns busquen i localitzen. Però, escolta, anem a posar-hi tres obres que compleixen amb l'exposició de Lleida, locals, no?, per integrar-se més al teixit local.
Així és, era una exposició doncs basada en la col·lecció d'art contemporani de La Caixa, una de les més importants del món, diguem-ho així, subratllem-ho, i que en aquesta ocasió, aquesta exposició, fruit doncs de la tria d'aquestes obres que formaven part de la col·lecció La Caixa, van entrar en diàleg amb algunes obres cedides expressament des del Museu de Lleida.
I una altra cosa que us volia també demanar a totes dues, hem parlat de diverses coses que identifiquen aquest ADN, diguéssim, CaixaForum, no? Una altra pota important són les activitats familiars, no? Feu moltes activitats pensades per al públic familiar els caps de setmana, no? Els tallers...
Correcte. Sí, així és, amb una traducció infinita, si em permets, Glòria,
Sí, i tant.
Amb projeccions, espectacles, concerts, recitals, però amb una peculiaritat, és que els nens i les nenes han de venir doncs acompanyats d'un adult, i els quals doncs d'alguna manera gaudeixen doncs d'un cap de setmana totalment diferent a CaixaForum Lleida, i a banda doncs de passar-se-ho bé, de gaudir doncs del cap de setmana, aquestes activitats doncs tenen un component perfectament doncs educatiu, no?
Uh-huh. Aquí, com bé deies abans, Ricard, sempre sembla que tenim, no, un eix que és el que marca una miqueta la dinàmica, l'eix que marca la programació del moment, l'exposició del moment. Però això només és una part de les activitats que tenen lloc en CaixaForum. Després sempre hi ha una sèrie d'activitats que no són paral·leles a l'exposició, que poden anar soles, com són, per exemple, doncs això, cursos de música, doncs audicions, que són les nostres audicions íntimes, o també pot ser doncs, per exemple, danses filmades, poden ser unes conferències X, que a vegades també agafen amb partners doncs del propi territori, amb persones doncs d'universitats, historiadors, etc. I després doncs la part familiar, que hi ha una part que, com deia la Maribel, doncs evidentment sempre convida la família. La paraula, diguéssim, que nosaltres volem remarcar és, no són activitats per nens i nenes, sinó per famílies. Ens agrada que l'espai de lleure que tingui la família, que és molt poc per desgràcia, el puguin viure junts, no? I la veritat és que dona gust veure que un taller a vegades en disfruten els pares tant, home, com els nens.
Dona gust, però és que, mira, jo saps que passa que, a més, la Maribel la tenim de col·laboradora a Lleida i, per tant, ens té molt mal acostumats. És a dir, cada setmana ens ho explica tot, ens ho ven tot, i les bondats de tots aquests programes. I un, a sobre, doncs em cuida especialment la Maribel.
Exacte, com ha de ser.
I jo, perquè tinc canalla de 8 i 9 anys, i sóc usuària, per entendre'ns, sí, i he de dir que és veritat que en altres llocs és l'activitat per nens, podeu deixar els nens aquí, i aquí no. Aquí la Maribel sempre remarca el mateix. No, que això és per la família. A més, costa, però estan pensades aquestes activitats perquè gaudeixi tant el pare i la mare com els fills, que exacte, a vegades és molt difícil això, eh?
Sí, 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 aquí sí, les nostres àrees educatives realment, o àrees de ciència, perquè a vegades els tallers també poden ser de ciència, cultura, etc, fan l'esforç, no?, perquè doncs la dinàmica permeti doncs que s'ho passin bé els nens, però alhora que els pares en puguin participar, no? Mm-hmm. I això, la veritat és que ens agrada pensar que ho aconseguim, perquè aquesta és la finalitat del programa familiar.
Mm-hmm. Escolta, ens queden 3 minutets per arribar al final, ja sabia jo que ens quedaríem curts, com sempre. Sí, Ricard, molt ràpidament sí que m'agradaria preguntar-vos si hi ha, ja sabeu que a la premsa ens agrada molt això dels perfils, si hi ha algun perfil de visitant, perquè no sé si potser és molt diferent a Tarragona, tenint en compte que potser hi ha més turisme ara que, no?, durant uns mesos a l'any. Teniu un perfil, Glòria?
Un perfil, a veure, no m'agradaria tenir que...
No m'agradaria tenir que
dir un perfil, perquè avui dia la veritat és que hem de dir que tenim molts perfils. Nosaltres estem oberts a tothom i tenim programació per tothom. Per tant, sí que hi ha uns usuaris que, evidentment, per una disponibilitat de temps, són més... venen més, i ja ho sabem, no? És la gent, doncs, una miqueta entre els 50 i 60, però això no vol dir que sigui el nostre perfil. Avui dia podem dir que tenim un perfil familiar molt alt, un públic jove que també està començant a agafar embranzida, perquè la programació per públic jove també agafa un pes. Exacte, estem començant, sobretot potser en els territoris, i així doncs que ens agrada parlar de múltiples perfils a Caixa Fòrum.
Maribel, coincideixes, suposo, no?
Coincideixo totalment. De fet, la Glòria ha fet una fotografia molt, molt detallada del perfil també, doncs, de visitant, doncs, de Caixa Fòrum Lleida. És cert, la part aquesta de l'edat entre 50 i 60 anys és un públic, doncs, molt important, doncs, de Caixa Fòrum Lleida, però sense menyspreuar les altres edats, no? El públic familiar, el públic escolar. Sí que és cert, doncs, a Lleida també una de les qüestions que potser no ens trobem com a Caixa Fòrum Tarragona és el tema, doncs, del turisme.
El turisme és Lleida, diferent a l'interior. Sí, sí. Sí.
Lleida, estem arrencant en aquest sentit, i de fet també a Caixa Fòrum Lleida, doncs, estem fent petites coses per cridar, doncs, el turisme que poc a poc va visitant, doncs, la nostra ciutat.
Escolta, deixa'm fer una pregunta, que ja marxem, ja ho sé, però en 10 segons.
Vinga.
La darrera vegada que vas estar a Lleida, Glòria, on vas anar? Què vas fer?
La darrera vegada que vaig anar a Lleida vaig anar a Caixa Fòrum.
Maribel, la darrera vegada que vas anar a Tarragona o a comarques de Tarragona, on vas anar? Què vas fer?
Doncs vaig estar al Caixa Fòrum Tarragona. Com no?
Però no m'ho va dir, que aquell dia no hi era.
Imagina't.
Però vaig estar gaudint de les processons de Setmana Santa de Caixa Fòrum Tarragona.
Molt bé.
Molt bé, doncs escolta, jo crec que les hem de convidar més dies, eh? Sí. Quan es presenta la programació per l'any vinent? Setembre?
La programació és online, sempre estem ara mateix, o sigui, la nostra programació és com a molt viva, començarem al setembre, evidentment, amb les noves exposicions i la nova temporada, i cap allà a mig setembre, encantats de tornar a estar per aquí.
Que tornin al setembre, no, Ricard?
No, i tant que sí.
Vinga, doncs la Glòria Oliver, directora de Caixa Fòrum Tarragona, un plaer, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Maribel Tos, directora del Caixa Fòrum Lleida, gràcies.
Moltes gràcies.
I nosaltres ja està, anem a les dues.
A les dues, que arriben les notícies. Parlem demà, Ricard, cuida't, que estigueu.
Gràcies, igualment, adeu.